A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I és que no és el terme de Sitges, però està rascant el nostre terme. La cova del rinoceron és una cova que hi ha situada a l'extrem, diguem, nord del massís del Garraf, i és una cova també abundant en restes arqueològiques. I allà hi estan treballant també, com a la nostra cova del gegant, els investigadors de la Universitat de Barcelona, Montserrat Sanz i Joan Daura. Fa doncs dues o tres setmanes es va fer públic doncs aquest estudi, aquesta investigació sobre l'únic esquelet trobat a Europa d'una cria d'elefant antic. La cova és la del rinoceron, però el que hem trobat és una cria d'elefant. Entenem que altres coses també en el passat s'hi devien haver trobat. Com doncs volem interessar-nos per què estan buscant, què estan trobant i què explica del nostre passat aquestes troballes. Estem en contacte amb la investigadora Montserrat Sanz. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia.
La cova del rinoceron, ara començarem així per la toponímia. Entenem que es deu dir així perquè s'hi devien haver trobat restes d'aquests animals?
Exacte. O sigui, normalment sempre posem el topònim de la zona, que en aquest cas seria Canaimaric. Uh-huh. Però resulta que la pedrera, o sigui, això és una antiga pedrera que ja, bueno, està abandonada, ja hi havia una cova que es deia Cova de Canaimaric. Llavors, quan vam trobar el jaciment, la primera resta que va aparèixer era justament una mandíbula de rinoceron. I per això vam decidir anomenar-lo Cova del Rinoceron i no Cova de Canaimaric, que hagués sigut potser el que tocaria, no? Però bé, doncs justament el rinoceron també és una, ja és una espècie, no, prou emblemàtica, i per tant doncs el nom ja se'n fa de ressò, no?
On està situada aquesta cova, perquè se situin els oients?
Doncs es troba, segurament, doncs, quan, diguem, aneu cap a Sitges, uh-huh, veureu que hi ha una petita elevació en la qual hi ha l'hotel Rei Don Jaime, sí, que hi ha justament una torre de defensa. Doncs just a sota hi ha una entrada que va parar amb una pedrera. És una pedrera abandonada que, de fet, allà, doncs, en tota aquella zona, doncs, en els últims anys s'han fet instituts, s'han fet, doncs, centres educatius, i ara és una zona, diguem, que té un altre ambient, un altre aspecte, però dins de la pedrera, doncs, encara, doncs, diguem que no s'hi ha fet res, i serveix com un aparcament de camions. Uh-huh. I allà és on està la cova del rinoceron.
I perquè ens fem una idea, com és aquesta cova?
Doncs la cova, clar, està molt desfigurada, perquè la pedrera s'ha emportat, doncs, gran part de la cavitat. Uh-huh. De fet, doncs, no sabem quantificar-ho, però potser un 90% de la cavitat ha estat destruït per la pedrera. Llavors tenim una petita part del que seria, amb el qual, doncs, per exemple, no sabem com seria l'entrada de la cova, perquè només tenim, diguem, el que seria el final d'aquesta cavitat. Penseu que la superfície d'excavació és entorn als 5-6 metres quadrats, que és una superfície molt petita,
és,
no?
És molt petit, no?
Uh-huh. Sí, pues en aquests 5 o 6 metres quadrats vam trobar l'elefant. És a dir, l'elefant, la cria d'elefant, estava completa en tots aquests, en aquest espai tan reduït, estava tot l'esquelet complet, no? I el més important del jaciment és que sí que és cert que la superfície és molt petita, però té 11 metres de potència. És a dir, que tenim tota una seqüència que podem estudiar des de fa 80.000 anys fins fa uns gairebé 200.000.
Ostres!
Que és el més, diguem, important, no?, del lloc.
D'acord, és a dir, tenim una superfície molt petita, però podem rascar molt en aquesta superfície molt petita.
Exacte, sí. Exacte, uh-huh, perquè, clar, nosaltres anem trobant, doncs, tota una sèrie de materials des dels 80.000, que seria el nivell, diguem, més recent, fins al de baix de tot, que són 200.000. Llavors, és petita, però ja n'hi ha suficient i de sobres com per poder-ne extreure molta informació.
Uh-huh. Anava a dir, és una troballa important localitzar això, un esquelet complet, que entenem que en arqueologia això no deu ser fàcil.
És molt poc freqüent per dos motius. En primer, perquè, per exemple, els mamuts sí que hi ha més restes. Tots us vindrà al cap doncs, d'aquestes restes congelades que es troben al permafrost, no? Uh-huh. Que són restes doncs, que apareix tot l'esquelet amb la seva pell, amb els seus òrgans, amb el seu contingut estomacal, amb tot, no? Però això bàsicament per mamuts, però per elefants antics, que és l'espècie que hem trobat, doncs no n'hi ha. No n'hi ha perquè el que es troba als jaciments bàsicament són parts esquelètiques aïllades, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, no trobem tot l'esquelet complet, articulat. Llavors, cries de 5 anys d'edat d'elefant antic, doncs és l'única que hi ha a Europa.
Uh-huh. Com devia arribar aquest elefant aquí i per què va morir aquí?
Doncs la cova, com us he comentat, està destruïda. Uh-huh. Llavors, no sabem molt bé com seria la morfologia. Però a partir dels treballs que hem fet, sí que sembla que en els nivells, diguem, superiors, hi hauria un petit accés, una petita rampa, que permetria, per exemple, a carnívors i a humans, que en aquest cas serien neandertals, accedir a la cavitat, no? Però a partir de, diguem, de la meitat del jaciment cap a baix, sembla ser que l'accés seria tipus com un avenc, seria un pou, i és possible doncs, que aquests animals accidentalment caiguessin en aquest pou i, òbviament, doncs, no en poguessin sortir, no?, i morissin a la cova.
D'acord. I per això també s'ha pogut conservar sencer, perquè tractant-se d'un lloc més inaccessible és més difícil que res ho remogués, no?
Efectivament. Justament això és el que permet de recuperar esquelets complets o gairebé complets, com és el cas de l'elefant. També hem trobat, doncs, hi ha 3 esquelets complets de rinoceront. Hi ha també un ur, que és aquest gran bou salvatge. És a dir, que el fet de que sigui trampa natural permet de trobar tots aquests animals complets i en connexió anatòmica, que en diem nosaltres.
Uh-huh. Per tant, entenem que per l'àrea d'estudi, la superfície d'estudi, que és relativament petita, tal com ens comentava la Montserrat, és gairebé una joia aquesta cova, perquè està sortint molt de material.
Està sortint molt material i, a més, és d'un moment cronològic que hi ha molts pocs jaciments. Per exemple, doncs es coneixen molt bé els moments aquests de més fred, no?, el que es coneix com les glaciacions, però els períodes càlids que s'alternen amb aquests períodes més freds es coneixen molt poc. I per això és únic també aquest jaciment, no?, perquè ens permet conèixer molt bé com era aquesta fauna càlida anterior a la darrera glaciació. Mm. I aquesta també és una de la importància d'aquest jaciment.
Perquè, situant-nos en el temps, aquest esquelet, que tindria uns 120.000 anys, segons ens comenteu, seria anterior a la darrera glaciació, és a dir, una època que no sé quin clima teníem per aquí.
Doncs, per exemple, en aquest moment, doncs, sí que hi hauria seria una mica més càlid que l'actualitat, un grau i mig per sobre, podríem dir. Uh-huh. També el nivell del mar estaria per sobre, també estaria un metre per sobre de l'actual, és a dir, que possiblement el mar arribaria gairebé fins al jaciment, tot i que nosaltres no tenim evidències de cap espècie marina, sí que el mar estaria un metre per sobre de l'actual, al contrari del que passa amb la cova del gegant. La cova del gegant justament és ocupada en un moment fred, que el mar estaria en retirat i llavors hi hauria una plataforma litoral davant de la cavitat, que era el que utilitzaven els humans. En el cas de la cova del rinoceron és just al revés. El mar estaria una mica més amunt. I just per sobre de l'elefant vam trobar un nivell de tortuga mediterrània, que n'hi ha moltíssimes, n'hi ha almenys més de 50 tortugues mediterrànies, que, com sabeu, doncs justament és una espècie que s'ha reintroduït al massís del Garraf. Uh-huh. Perquè és una espècie típicament càlida, és una espècie que només viu a la conca mediterrània amb unes condicions molt determinades, no? Perquè si no té uns requeriments tèrmics determinats, doncs no pot viure. I per tant, doncs, la gran abundància d'aquestes tortugues mediterrànies, doncs, ja ens aporta, doncs, informació, doncs, de que seria un moment molt càlid.
Hem llegit que de restes d'elefants antics se n'han trobat en altres llocs, però que de restes de cries és més complicat de trobar-ne.
Sí, de restes de cries és més complicat trobar-ne, perquè normalment o pots trobar algun os, algun fragment, alguna dent, això sí que és freqüent, però trobar-les senceres no. Llavors, la importància de també trobar-les senceres és que, doncs, per exemple, doncs, els elefants tenen un creixement lent, és a dir, nosaltres, quan arribem a edat adulta, ja tenim tots els ossos, diguem, que ja han adoptat, doncs, que ja tenen la longitud màxima, que ja estan tots ossificats, no? També tenim una dentició definitiva, és a dir, que la dentició que ens surt entre els 15 a 20 anys ja tenim una dentició formada definitiva, que la tindrem tota la vida. Però els elefants no, els elefants, al llarg de la seva vida, van reemplaçant les dents. I això vol dir, doncs, que, per exemple, quan hi surt l'última dent, doncs aquesta dent, quan es desgasta, doncs ja moren. Uh-huh. I els ossos passa el mateix. Els ossos van creixent i es van fusionant al llarg de la seva vida. Llavors, com és molt complex, doncs, de poder, per exemple, determinar l'edat d'aquests individus, justament per aquest creixement diferent que la resta de mamífers, doncs el fet de trobar una cria que està en creixement i veure com està cada os, quin és l'estat de cada os, això ens aporta molta informació per contrastar-ho amb altres restes de proboscidis.
D'acord. Aleshores, en quin grau està ara l'exploració a la cova del rinoceront? Si estan encara fent treballs, es preveuen més campanyes, com ho teniu?
Doncs estem a punt de... Bueno, de fet, hem acabat d'excavar-lo. Uh-huh. Vam acabar fa gairebé un any i ara ens falta, doncs, acabar de fer algunes datacions. Ens falta, sobretot, restaurar i preparar tots els materials. També, doncs, tenim que estudiar-los, publicar-los i, sobretot, també posar un valor, és a dir, donar-ho a conèixer, doncs, al públic, no? I, de fet, doncs, per exemple, doncs, l'any el 2020 vam inaugurar l'exposició de l'elefant. Si l'elefant es pot veure a la Biblioteca de Castelldefels. I la idea, doncs, és una mica totes aquestes restes que hem anat traient, doncs, que també siguin, que tota la ciutadania, doncs, les pugui gaudir.
D'acord. És a dir, que aquest elefant és públic, es pot anar a contemplar, com deies, a la Biblioteca de Castelldefels.
A la Biblioteca de Castelldefels es pot contemplar l'elefant. Uh-huh. I també es pot veure un crani de rinoceront i un crani d'una altra espècie de cèrvid, que és molt, molt rara i que hem trobat en el jaciment. Llavors, aquestes són les tres restes que es poden veure a l'exposició.
D'acord. Has parlat abans de la cova del gegant. Ara mateix la cova del gegant està acabada, diguem, el rescat a dintre de la cerca de restes arqueològiques a l'interior de la cova?
No, a la cova del gegant no, de fet no hem acabat. Vam fer una petita campanya a la primavera. Uh-huh. de mostreig del tall, i de fet, doncs, a la cova del gegant queden encara sediments que encara anirem treballant. Sí, ben al contrari de la cova del rinoceront, que sí que l'hem aclaurit. Uh-huh. Però a la cova del gegant encara tenim feina i, de fet, doncs, encara estem fent, doncs, justament publicacions que sortiran aviat sobre les investigacions que anem fent. Pensa que excavar, diguem, que és el més ràpid de tot el procés, però després tot això s'ha d'analitzar, s'ha d'estudiar, ha d'anar als especialistes, s'han de fer articles, vull dir que és tot un procés força, força llarg, no? I de fet, doncs, aquest article de l'elefant ha sortit ara, però l'elefant, vull dir, com ja t'he dit, ja fa 2 anys que està exposat gairebé, no? Perquè tot és molt lent, no?
És a dir, la part més cridanera pels de fora, que és allò d'entrar a la cova, trobar-te la peça i això, és la part que també passa abans, i després és la, diguem, ve la tasca feixuga, però important, imprescindible, de contextualitzar allò que s'ha trobat.
Exacte, o sigui, la part d'excava, diguem, que és la més ràpida, no? Uh-huh. Però després, clar, aquests materials s'han de netejar, s'han d'estudiar, s'han de fer datacions. Clar, tot això requereix de molt de temps i molta dedicació, perquè doncs a vegades doncs han de venir els diferents especialistes doncs a fer analítiques, a agafar mostres, perquè moltes de les mostres les agafen directament els especialistes. Uh-huh. Llavors tot això requereix molt de temps, i després doncs fer l'article doncs que normalment va a uns revisors, que són els que s'ho miren d'una manera crítica, tu has de fer doncs uns canvis en funció doncs d'aquestes crítiques, vull dir que tot és molt lent.
Per tant, tenim una cova, que és la cova del rinoceron, a la part nord del massís, que està gairebé exaurida, perquè malauradament doncs, probablement s'hauria trobat molta més cosa si no hi hagués hagut una pedrera, m'entès, oi, Montserrat?
També és cert que potser, si no hagués sigut per la pedrera, potser tampoc s'hagués trobat.
D'acord.
Però bé, tenim l'aspecte positiu i el negatiu. Però és cert que si no hagués sigut per la pedrera, segurament haguéssim passat per sobre de la muntanya fa 100 anys i no haguéssim vist la cova, perquè estava totalment segellada. Des de feia 80.000 anys ningú hi va entrar.
D'acord. I per una altra banda, a la vessant sud del massís tenim aquesta cova del gegant, que també doncs, està plena de restes i que encara doncs, tindrà noves campanyes per buscar. Quines són, més enllà de la proximitat o la llunyania del mar que ens has comentat abans, quines són les similituds i les diferències que hi ha entre una i l'altra?
Les similituds és que en totes dues, diguem, que hi va intervenir els neandertals, és a dir, que totes dues són de cronologia neandertal, però la resta gairebé tot és diferent, perquè una, el gegant ve a representar un moment fred i el rinoceron ve a representar justament un moment càlid. És a dir, que la cova del gegant vindria a continuació, no?, cronològicament, de la cova del rinoceron.
Però al rinoceron no s'han trobat restes d'homínids, oi?
No, s'han trobat només les eines fetes en sílex, que van abandonar a la cavitat. Llavors, això és el que s'ha trobat, però no s'han trobat restes fòssils, que de fet és que les restes humanes són molt escasses a Catalunya. Per això la cova del gegant és tan important, perquè s'han trobat almenys 5 restes corresponents a 4 individus. Que de fet doncs, el panorama de restes neandertals a Catalunya és molt, molt, molt escàs. Per d'aquí la importància de la cova del gegant.
A nivell ja especialista, totes aquestes restes que es van trobant permeten cada cop dibuixar millor aquests períodes del passat sobre el qual en el seu dia doncs, tots a l'institut ens van explicar, però que anem llegint que cada cop els especialistes acabeu doncs, delimitant una miqueta més i una miqueta millor de com funcionaven, que si els neandertals van venir, que si no van venir, que si es van desenvolupar, que si es van barrejar, que si es van deixar de barrejar.
Sí, això és un període, això canvia moltíssim. Uh-huh. De fet, nosaltres que fem classes de prehistòria a la universitat, gairebé cada any tenim que actualitzar-ho, no? Perquè doncs, en quant a dades genètiques o en quant a dades, per exemple, del comportament simbòlic dels neandertals, tot això es canvia. Cada 2 per 3 surt un article que s'ha de modificar, o surt una nova espècie, no? que s'identifica que és important doncs, per l'evolució humana. En el cas de la cova del rinoceron, doncs en el cas de la cova del rinoceron doncs hem trobat tota una sèrie d'espècies que es pensava que s'extingien en Europa feia 500.000 d'anys, i nosaltres les hem trobat amb cronologia més recent. També, per exemple, doncs el cèrvid que t'esmentava abans és un cèrvol, que se li diu cèrvol mediterrani, que és un cèrvol que les banyes té només 2 puntes, però una de les quals és molt gran en forma de falç. Aquest cèrvol només s'havia trobat en dos jaciments a França. Uh-huh. A la cova del riu Saron hem trobat 21 individus d'aquest cèrvol, amb el qual ve a completar moltíssim el coneixement d'aquesta espècie. I arran dels nostres treballs s'ha trobat, per exemple, un altre exemplar amb un jaciment de Madrid, també, d'aquesta mateixa espècie, amb el qual jo crec que s'està completant molt el panorama del coneixement d'aquest període, i especialment també en un marc més regional com pot ser el massís del Garraf.
Uh-huh. Fins a quin punt, per tant, els nous descobriments obliguen a reescriure aquests manuals de fa 10, 15, 20 anys?
Doncs, per exemple, amb el coneixement d'aquest darrer moment càlid, s'ha de reescriure totalment, perquè, bueno, no només per les nostres troballes, també perquè en els últims anys el desenvolupament especialment dels mètodes de datació, les excavacions, tot això permet d'aportar moltes noves dades que no es tenien, era un buit directament en el registre, o sigui, no es coneixien jaciments d'aquest moment, i ara en van sortint, n'hi han més dels que es pensava.
El Garraf, el massís del Garraf, és un lloc especialment ric i per això en Joan i tu us esteu dedicant especialment en aquesta, en buscar coves en aquesta zona?
El massís del Garraf, clar, és una zona en la qual hi ha moltes cavitats, i això ja ho fa susceptible de que hi hagi dipòsits.
D'acord.
I per això una mica ens hem centrat en aquest territori, perquè justament, clar, si hi ha ocupacions paleolítiques, aquests humans acostumaven a refugiar-se i a viure en coves, coves o en abrics, no? En períodes posteriors ja fan poblats i ja viuen més a l'aire lliure, però en aquests períodes on més es conserven els vestigis d'aquest passat és justament en cavitats, de la qual el massís del Garraf n'hi ha moltíssimes.
D'acord. N'heu estudiat alguna altra, més enllà d'aquestes dues?
Sí, unes quantes. No només coves, sinó també jaciments a l'aire lliure. Per exemple, hi ha un altre jaciment a l'aire lliure, que en aquest cas es va formar al costat d'una riera i es troba al límit entre Gavà i Castelldefels. Uh-huh. I en aquesta riera, justament, el que hem trobat ha sigut restes de fauna freda de fa 40.000 anys, amb el qual sabem que fa 40.000 anys hi havia una estepa on hi hauria mamut, on hi hauria rinoceront llanut, on totes aquestes espècies que t'he parlat han desaparegut, és a dir, l'elefant antic ja no hi és, no hi ha tortugues mediterrànies, no hi ha aquest tipus de rinocerons, i ve tota una sèrie de fauna, que com estem parlant que és un moment fred, entren a la península Ibèrica. I aquest moment justament també és aprofitat per l'Homo sapiens. L'Homo sapiens fa 40.000 anys és justament quan entra a la península Ibèrica. I en aquest jaciment, per exemple, tenim restes de les eines que feien aquests humans, d'aquests Homo sapiens.
Uh-huh. Si trobar ossos i restes dintre d'una cova ja és una mica loteria, trobar-ho a l'aire lliure, no sé com definir-ho.
A l'aire lliure ja gairebé és molt fortuït, perquè, de fet, normalment totes les troballes d'elefants o mamuts o grans mamífers, sí, que s'han fet especialment al Baix Llobregat és per obres d'infraestructures, de carreteres, de construccions, és quan surten fortuïtament. En el cas aquest que t'he explicat de Canyàs, que és el jaciment aquest entre Gavà i Castelldefels, allà hi havia una gravera. Hi havia hagut una gravera que, de fet, s'havia explotat el sediment, i per tant va quedar descobert, va deixar el descobert aquest jaciment. Uh-huh. I nosaltres, passejant, vam identificar aquestes restes. O, per exemple, quan es va fer la C-32, quan es va fer l'autopista del Garraf, uh-huh, els túnels, una mica més amunt d'aquest jaciment també es van explotar sediments i es va trobar, per exemple, una defensa d'un elefant que està exposada al Museu de Gavà. És a dir, que normalment aquests jaciments es troben perquè s'hi fan infraestructures.
D'acord, i perquè hi ha uns ulls experts que també saben veure el que hi ha al darrere.
Exacte, també, exacte. Això és molt de mirar, perquè, de fet, doncs, trobar un jaciment no és gens fàcil i a vegades passes dos o tres cops per un lloc i no ho veus. Vull dir, ja has de passar-hi uns quants cops i anar-ho mirant amb molt deteniment, perquè és complicat i especialment aquests llocs a l'aire lliure encara ho són més.
Anem acabant, Montserrat. Abans ho has més o menys apuntat. La Cova del Gegant ens depararà noves sorpreses en els propers temps?
La Cova del Gegant, sí, segur que sí. Segur que ens aportarà moltes més dades, perquè, a més, ara justament estem treballant amb el tema dels focs, perquè hem trobat molts fogars, és a dir, moltes estructures de combustió, que en diem nosaltres, doncs, que els neandertals i també els humans anatòmicament moderns doncs, van utilitzar la cavitat com a refugi i llavors feien fogars i que servien doncs, per escalfar-se, per il·luminar, per cuinar. Llavors ara estem fent un treball sobre justament aquests fogars que hem trobat moltíssims i molt ben conservats.
Doncs de ben segur que en parlarem en el futur també d'aquestes troballes que a poc a poc es van fent i que ens reconstrueixen amb molta més fidelitat al nostre passat. Entenem que hem de felicitar, perquè sempre és, certificar troballes sempre és motiu de satisfacció, felicitar a en Joan Daura i a la Montserrat Sanz per aquesta nova investigació, aquesta troballa i aquesta descripció publicada de la troballa de l'única cria d'elefant antic trobada a Europa. Montserrat Sanz, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
I, doncs, entenem que en el futur continuarem parlant de més troballes. Fins aviat.
Continuarem parlant. Gràcies.